Continguts en xarxa. El Pou.
Avui al Pou volem parlar de donació d'òrgans, coneixerem com funciona aquest sistema tant a Catalunya com a la resta de l'Estat i què hem de fer si volem convertir-nos en donants. Ho fem amb el professor de la Universitat de Barcelona, Martí Manyalic. Moltes gràcies per atendre la nostra trucada.
Bé, doncs moltes gràcies, Albert.
Començant amb la primera pregunta, que seria: per què és important donar òrgans?
Bé, donar òrgans és perquè els avenços de la medicina els últims 50 anys han fet que quan un té un fallo crònic d'un òrgan, tant el ronyó com el fetge, com el pàncreas, com el cor, com els pulmons, hem aconseguit que posant-li un òrgan nou doncs pot sobreviure amb una supervivència molt alta i que dura molts anys. I per tant, moltes persones de la nostra societat i de la resta d'Europa i del món pues són tributaris, està esperant un òrgan per poder salvar la vida o millorar-ne la qualitat de vida, no? O sigui, hi ha moltíssima gent que necessita un òrgan per aquest procediment, no? I no els podem fabricar, sinó que hem d'esperar que un programa de donacions pues sigui efectiu i pugui facilitar òrgans a la seva societat, no? Que també els necessita, són els mateixos, no? Segurament hi ha més possibilitats de que necessitem un òrgan que siguem donants, no? Com 3 a 1. Si de cada donant acabem trasplantant uns 3 òrgans i en canvi la possibilitat de ser donant pues seria una, no?
La Universitat de Barcelona ha fet una crida per conscienciar la població de la necessitat de donar òrgans per precisament per això que comentaves, per aquesta desproporció entre la quantitat de donants i la gent que necessita un. Quin grau de conscienciació creu que hi ha ara mateix a la societat al respecte?
Bé, la societat, esclar, si parlem de la societat catalana espanyola, és molt alt, és a dir, al moment de morir i que els professionals dels hospitals, quan parlen amb les famílies i pregunten pel desig en vida d'aquestes persones, el 85% de promig, no? Vol dir que hi ha gent més alt, accepten la donació. Si ho fem a nivell europeu, potser el percentatge ja no és tan alt, no? I baixa, no? I per això el Parlament Europeu va tenir una iniciativa i va adjudicar un pressupost perquè es fes un programa de conscienciació i també un programa d'entrenament a professionals de la salut i altres mitjans, com mitjans de comunicació, entitats socials, associacions de malalts, governs, no? Què passa? Pues que la de Barcelona té més de 25 anys d'experiència entrenant i formant gent a través del seu programa TPM i va guanyar aquest concurs. I després ha fet un conveni, no, de serveis entre la Comissió Europea i la Universitat de Barcelona. I això que es va presentar dilluns i és un programa interactiu en el mòbil, accessible a tothom a través de Google i de l'iPhone, no? I que podrem augmentar la conscienciació com? Sapiguent i coneixent més el procediment, què passa en tot el procediment de la donació, no? Aleshores, en resum, jo diria que a nivell espanyol està molt, molt, molt treballat i amb els millors resultats del món durant 20 o 25 anys, que som líders mundials en donacions, però a nivell europeu pues estan a la meitat, no? No arriben ni a 20 donacions per milió d'habitants i any, i aquest programa pues pot ajudar, com tu molt bé deies, Albert, pues conscienciant part de col·lectius socials, no vol anar a cada ciutadà, sinó col·lectius que amb aquesta eina del mòbil podran transmetre perfectament i tècnicament i científicament aquests coneixements, no? I també perquè tots els professionals sanitaris del conjunt d'Europa pues puguin també conèixer més profundament aquesta nova activitat, eh? Perquè, com dèiem, porta 50 anys que es van començar els trasplantaments.
Perquè si, per exemple, jo en vida tinc el desig de donar els òrgans quan mori, què és el que he de fer?
Bé, el més important és pensar-ho i explicar-ho a les persones que estimes o que tens a prop, no? Hi ha una campanya antiga als Estats Units del Michael Jordan que es deia Share Your Life, Share Your Decision, no? L'important és que la gent propera coneixin el teu desig, perquè en el cas de morir, no?, o de voler donar, doncs sàpiguen la teva opinió. Indirectament, després hi ha altres temes, com que pots fer un carnet voluntari de donant, hi ha països que tenen un registre, que tu oficialment pots registrar la teva voluntat, però bàsicament el que més funciona és que la gent propera conegui la teva opinió, perquè el que passarà en el moment de quan la persona mori i sigui candidat a donació, segur que tindrà un expert al costat preguntant als familiars i què pensava en vida sobre l'aprofitament dels seus òrgans després de la mort, no? I serà el moment de dir-ho, no?
Perquè quines característiques ha de complir algú en el moment de la mort per poder donar òrgans?
Aquesta és una molt bona pregunta, no? I després pensem, tenim l'estereotip que ha de ser persones joves i accidents de tràfic, no? I pensem que quan hi ha l'operació en retorno, perdoneu per la paraula espanyolitzada, o les vacances, serà quan hi haurà més donants. No, per ser donant no hi ha límit d'edat avui dia, perquè les tècniques han millorat moltíssim, però bàsicament és que aquella persona, per la seva malaltia, no pugui transmetre una altra infecció o càncer en el receptor, no? I segona condició és que els seus òrgans, en el moment de la mort, tinguin una bona funció perquè puguin trasplantar-se en un altre, no? I normalment no seran tots. Els 5 òrgans que hem mencionat al començament, pues, normalment els ronyons, pues, tenen una bona funció en el 90% de les morts, el fetge, pues, potser un 60% dels casos és bo per posar en altres persones, i el pulmó i el cor, pues, potser un 20% dels casos. O sigui, en resum, és qualsevol persona en el moment de la morir pot ser donant d'òrgans. Aquí hi ha una peculiaritat, no?, que normalment són les persones que moren en un hospital en un estat crític, sense consciència, i que està un diagnòstic que es diu, pues, de mort encefàlica, és a dir, que la persona està morta, clínica i legalment, però els seus òrgans per unes hores segueixen funcionant, no? I això ens dona la possibilitat d'accedir-hi. I són poquetes, perquè són el 0,5% de les persones que moren a Espanya o Europa, moren amb aquestes condicions de poder donar. I altres moriran, com sabem, no?, al nostre entorn, doncs, d'un càncer o d'una altra malaltia infecciosa, etc. No?
Perquè en aquests casos la medicina està avançant moltíssim. Hi ha algun tipus d'alternativa a aquest tipus d'aprofitar els òrgans d'altres persones? Perquè sí que hem sentit a parlar moltes vegades en ciència, per dir-ho d'alguna manera, parlant de ciència-ficció, del futur, de la possibilitat de poder arribar a fabricar algun dia òrgans. Vostè creu, des del punt de vista personal, que això podria arribar a passar algun dia?
Bé, jo puc dir que no, perquè clar, fa 50 anys, si haguéssim dit, es pot trasplantar els òrgans d'una persona a l'altra, i si em diu la mateixa dubte que ara, no? Pues segurament en 50 anys serem capaços de fabricar, produir part o elements que substituiran aquest fallo crònic del ronyó, del fetge o del cor, no? Avui, el més pràctic, amb excel·lents resultats, vol dir supervivències per sobre del 90% a l'any, cap d'un any, i a llarg plaç, a 5 i 10 anys, també molt elevades, és utilitzar òrgans de les persones que han mort, no? Després de dir això, en països que tenen menys donacions, per exemple, Alemanya, sent un dels països més rics d'Europa, pues, clar, no tenen gaires donants, per exemple, de cor, però han desenvolupat uns cors artificials que s'implanten en molts d'aquests malalts i que els donen també una pràctica de vida important, no? Pels altres, es parla molt de que la medicina regenerativa, les cèl·lules mare, tot això podrà arribar un dia, però avui no ho tenim, no? No ho tenim, i hi ha molta investigació en aquest camp, no? O també òrgans, dèiem, d'animals, no? Sobretot el porc, que per tamany, per funcionalisme, podria fer la funció renal. I això hem arribat a fer-ho en els 90 i en els 2000. Però quan ja ho teníem a punt de que aquests òrgans del porc no fossin rebutjats, ostres, com que el receptor se li ha de posar drogues per evitar el rebuig, eviten el rebuig, però també no evitarien que les zoonosis, o sigui, coses endèmiques de l'animal, no passin en el receptor, no? Vull dir que estem en aquest camp.
I des d'un punt de vista... senyor Mañalich, una pregunta, ens queda una última pàgina per obrir, sí, abans d'acabar, és... el fet de que a Europa hi hagi menys donants té alguna qüestió? És qüestió de cultura, d'ètica? Per què passa això?
Bàsicament hem après, al cap de 25 anys, que és qüestió de sistema. El sistema que hi ha implantat a Catalunya i a Espanya és el millor del món i comprovat pels resultats. No hi ha llistes d'espera que en menys d'un any un espanyol o un català rebi un òrgan, no? I això no passa arreu del món. I aquest model d'aquí s'ha exportat a Portugal, a Itàlia, a Croàcia, a Eslovènia, a Iran i bueno, a Xina, amb cultures diferents. I si el model hi és, el tema resulta, no? I a la resta de països europeus els costa molt d'entendre, a vegades, que un país del sud té un model eficaç, no? I bàsicament es tracta que dintre dels hospitals hi hauria d'haver-hi un servei de coordinació de trasplantaments amb experts amb el tema de la donació. I quan això existeix, les persones que moren a l'hospital es converteixen en donants. Quan això no existeix, no s'hi converteixen, i no és la cultura. I vull explicar un exemple, no? Gent d'Alemanya que estiuegen o viuen o retiren a Mallorca, o gent d'Anglaterra que també estiuegen o viuen a vegades a la Costa del Sol, quan ells moren allà, accepten la donació igual que els espanyols, també amb un 85%. Quan ho fan als seus països, només un 50% o un 60% de les vegades. O sigui que no és un tema cultural, que sí que pot influir, no? O pot trigar més o menys, però és un diferent sistema que hi ha en Espanya dins dels hospitals i que no hi és en molts altres països del món.
Martí Manyalic, moltíssimes gràcies per aquesta explicació. Contactarem amb vostè en un futur si tenim més dubtes.
Molt bé, doncs moltes gràcies i el que necessiteu. I ànim pel programa.
Al Pou.
Continguts en xarxa.